A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Del nostre espai llibres que ens permet evadir-nos una mica de la realitat, en aquest cas de la realitat política, perquè estem com endinsats en aquesta campanya que s'acaba ja aquesta setmana, diumenge saben que són eleccions, i anem a parlar doncs de llibres. Ho fem amb Rosana Lluch de Llorenç Llibres. Molt bon dia, Rosana.
Hola, molt bon dia.
No sé si es nota això que estem en campanya electoral a l'hora de vendre llibres i en la compra de llibres i la gent de sobte busca més llibres polítics o no, al contrari?
Al contrari.
Necessitem evadir-nos,
Exacte, sí. La veritat és que això ha canviat molt també. És cert que abans sí, fa molts anys,
Per sí.
Estem parlant de fa molts anys, sí que la gent quan venia a aquestes èpoques i el tema polític li interessava moltíssim. Ara, bé, tenim tanta informació per tants llocs, o sigui, no només...
Que no la busquem als llibres,
No la busquem amb llibres.
I fins i tot potser aquesta desafecció política que totes les enquestes i que tot arreu diuen que hi ha la ciutadania es deu notar també, no?
Sí, molt. Jo crec que és això també, Vull dir que parlis amb qui parlis, no interessa el tema, saps?
És a dir, quan venen a la botiga, l'últim que tenen ganes és d'un llibre d'un polític.
Ah, exactament. Ni que parli del tema de com està la situació actual i tal. Tothom vol evadir-se.
Doncs està molt bé. Doncs vinga, va, anem a evadir-nos amb els títols que ens proposis avui. Rosana, per on vols començar?
Bueno, doncs vull començar pel darrer que jo he llegit, que és un llibre especial. O sigui que és especial perquè no és una novel·la, sinó que és d'un periodista italià, que és el Mario Calabresi. I el Mario Calabresi ens fa un llibre que es diu Salir de la noche. I el subtítol és Història de mi família i d'altres víctimes del terrorisme. De quan estem parlant? Doncs d'aquella època que es va dir Los Años del Plomo a Itàlia, que van segrestar l'Aldo Moro, que hi havia una sèrie de gent que estava matant a comissaris, a diferents... Diferents gent que no venia, vull dir, no sabies què carai passava, no? I aquest és un llibre que realment a Itàlia ha tingut un èxit terrible perquè, clar, ell narra des del 17 de maig del 72, que ell era petit, vale? La seva mare tenia només 25 anys, estava embarassada del tercer fill i, clar, eren dos nanos molt petits i el seu pare surt de casa... El Luigi Calabresi surt de casa i quan està a punt d'agafar el cotxe, per darrere li donen dos tiros i ja està. Allà es queda. És aquesta pistola, aquest tir que alterarà tot el curs dels aconteixements polítics d'aquell moment.
I que és un testimoni, és un testimoni real,
És a dir, és un testimoni real.
Està explicant com van matar el seu pare.
Sí, com va matar el seu pare i què va passar tota aquella època i d'on venia el tema i què va passar. Perquè, en definitiva, ell el que volia demostrar és que el seu pare no era el que ells deien, perquè l'acusaven, l'acusaven de que ell era comissari i l'acusaven de que havia defenestrat, diguéssim, amb un sindicalista, que també era molt conegut, que era el Pinelli. I llavors ell va demostrant que el Pinelli i ell, malgrat que eren, diguéssim, dues postures totalment diferents, perquè ell representava l'ordre i l'altre anava contra, fins i tot havien anat a manifestacions conjuntament, vale? I havien agafat la mateixa pancarta. O sigui que no, el Luigi Calabresi no era el que realment va defenestrar, perquè es va arribar a demostrar molts anys després que ell ni tan sols estava en aquella habitació en aquell moment.
Caram.
Vull dir que, i llavors a partir d'això, doncs, analitza tota la situació política d'aquell moment, tot el poder que hi havia en aquell moment, que de com es van treure, saps? La policia va voler posar un vel a sobre i llavors van deixar totalment indefensos a totes les víctimes. I és una mica que diu, bueno, hem de perdonar amb els terroristes, i ell diu sí, però qui se n'ocupa de les víctimes? Perquè a mi sí que han tret la vida del meu pare, la meva, la del meu germà, la de la meva mare, i d'aquí ningú no se n'ocupa. I fins que ells van poder demostrar, fins que es va demostrar, va ser un jutge que va demostrar que no, ell no tenia res a veure i va reivindicar tota aquesta gent que havia mort, perquè va ser un munt de gent, que va morir en aquella època.
Sí, els anys de plom dels anys 70, estem parlant dels anys 70 a Itàlia, aproximadament.
Itàlia,
sí.
I llavors, bueno, doncs també el que significa per la família, el que significa per absolutament, i és que està escrit d'una manera meravellosa, que malgrat no coneguis els personatges o que et recordin, no? Perquè l'Aldo Moro era el més conegut, però clar, n'hi va molts més, i llavors doncs està escrit molt bé, sense aquella d'això de victimisme, no el té, sinó simplement que vol posar en palesa, doncs, que...
Bueno, que igual el podria tenir perquè és el fill de l'home assassinat,
Sí.
I entenc que aquest salir de la noche és aquest sortir d'aquesta foscor que li va crear, no?, la mort del seu pare, oi?
Exacte.
És a dir, una mica és com un llibre d'alguna manera explica o s'entén com ha superat ell o com ha transcorregut ell perquè trauma, no?
Exacte, perquè trauma i sobretot el paper de la mare que va fer que des d'un primer moment el que no havien de tenir era rancor. Ja està. I llavors vull dir que no havien de ser rancuniosos ni estar en contra de tot, ni que fossin uns nanos que creixessin en un ambient que ella, vull dir, que li va costar molt tirar endavant, etcètera, etcètera, perquè evidentment, ja és el que et deia, no? Fins molt després no es va... Ningú no es va ocupar de les víctimes.
Bé, sí, com a tants altres llocs, les víctimes d'aquest tipus de successos, sí. D'alguna manera, queden com una mica com abandonades, exacte. I després cadascú pren el camí o transcorre per aquesta situació de la manera que pot, no? Doncs uns en rancun i altres sense, en fi, al final no sé si és com un pot o com vol o com què.
Exacte, i a més, vull dir, el paper dels intel·lectuals també, perquè evidentment, doncs, van signar una cosa, vull dir, saps? Vull dir que evidentment no sabien què estaven dient i bueno, el paper de tots plegats, doncs, i és una història com molt interessant.
Doncs apuntin, Salir de la noche de Mario Calabresi, ha estat un èxit rotund a Itàlia, òbviament per la part que els toca, no? Estan parlant d'una època dels anys 70 a Itàlia, que per tant d'alguna manera amb ells els toca molt de prop, però tal com diu la Rosana, els agradarà molt perquè està molt ben escrit i el relat és fantàstic d'aquest escriptor i periodista italià que és Mario Calabresi. Què més?
Doncs vinga, comencem per una autora que és Superventes, Superventes, perquè a més ara publiquen dues editorials alhora i publica dues històries diferents, totes de novel·la policiaca. Us diem la Camila Läckberg. La Camila Läckberg és una autora que, bueno, que en realitat em sembla que de tots els seus llibres, en tot el món, s'han arribat a vendre 30 milions de llibres.
Quina barbaritat, eh?
Una barbaritat, vull dir, perquè això sí que és aconseguir-ho, eh? Bé, doncs la Camila Läckberg, si us recordo, fa un temps va passar-se amb una altra editorial, ella publica Editorial Maeva, sí. Va passar a Editorial Planeta, i amb un mentalista, que va ser el primer llibre que va fer aquesta, va fer El mentalista. I ara fa poc va fer un altre llibre, que es deia La sexta, també amb aquest mentalista, que és com si escrivissin a quatre mans. Bé, o dues mans, perquè són dos autors escrivint. Però ell ha continuat amb els crims de Falbaca, que era la primera sèrie que ens va arribar aquí, i era la sèrie que la va fer famosa, i ara, amb Editorial Maeva, publica El nido del cuco, i parla, evidentment, doncs, de la periodista Erika Folk, que es va casar amb un policia d'una petita illa, tot passa aquí a Falbaca, i evidentment ella fa les seves investigacions, que ha acabat sent investigadora quan ella no era periodista, però en canvi el seu marit, doncs, té diferents casos. I ara aquí hi han dos casos terribles que sembla que no tinguin cap connexió a Falbaca, perquè troben amb un fotògraf tot assassinat en una sala d'exposicions i a la casa del Premi Nobel, del suposat Premi Nobel, guanyador del Premi Nobel de Literatura, hi ha també una tragèdia d'allò de sang i fetge, i clar, la comissaria va de corcoll per veure què carai tenen a veure una cosa amb l'altra. I mentre la Erika Folk investiga l'assassinat d'una dona transsexual a la dècada dels 80. Bueno, en definitiva, són diversos casos alhora, però potser hi ha alguna connexió que desconeixem i, bueno, que és un final d'aquells que dius, bueno, i a sota l'editorial posa, de vegades la vida i la mort coincideixen en un espai de temps molt curt.
Vale? Ben curt. Aquest és Camila, El nido del cuco, de Camila Läckberg. Sí. Més de 30 milions d'exemples venuts de tots els seus llibres, publicada a més de 60 països, una escriptora sueca, la més rellevant de Suècia, probablement, no? Perquè d'escriptores sueques no sé si hi ha gaires més conegudes, i a nivell europeu una de les reines de la novel·la negra, eh?
Exacte.
Per tant, si es volen evadir d'aquesta realitat que ens envolta, és una molt bona opció.
Exacte, aquesta és molt bona opció. També, no ho he dit, però també hi és en català, evidentment, Ara Llibres.
Vull dir perfecte.
Que es pot trobar
en català.
I com ho han
traduït en català? Com ho han traduït en català?
En català...
El niu del cucut? No,
sí.
El niu
sí,
del cucut, d'acord.
Sí, vale. Vull dir que...
Perfecte, doncs tenen les dues opcions disponibles de la darrera obra de Camila Läckberg. Què més, Rosana?
Bé, doncs anem a per una que té un... No sé, em sembla que no l'havia recomanat, que és una així una mica agradolça, vull dir, en tot cas és una, molt entretinguda, i es diu Lliçons de química, de la Bonnie Garmus. Aquesta no és nova, ja fa 3 mesos que s'ha publicat, però jo penso que és d'aquelles obres que, com que la gent ara vol coses per evadir-se, coses que no li facin pensar, doncs és la història de... un personatge que és l'Elisabeth Zott, que l'any 52, el 52, ella és química i treballa en l'Institut de Recerca Hastings de Califòrnia. Evidentment, és l'única química. Vull dir, tot l'entorn seu és homes. I evidentment li tenen una tírria terrible perquè, esclar, el pitjor és que ella és bona, i malgrat les dificultats, l'Elisabet no renuncia als seus principis i pensa plantar cara. La novel·la comença 11 anys després, quan ella és mare ja d'una criatura. Evidentment, la nena porta una carmanyola amb el dinar, diguéssim, que ja sabeu que tots els nanos dinen a l'escola, doncs porta una carmanyola amb el teu dinar, i aquell dinar és... totalment quantitat de proteïnes que necessita, etc. No és el típic entrepà ni allò, quatre coses que els hi posen per dinar. No, és clar, tots els nens es miren la seva carmanyola perquè està totalment cuidada. I ella resulta que se n'adona que la criatura està quedant-se molt més prima i veu que és que la carmanyola li roba una altra persona i se'n va a trobar, li roba una altra criatura i se'n va a trobar el pare, que el pare fa programes de televisió. A partir d'aquest moment, la vida de l'Elisabet canviarà, perquè es converteix, com que ella sap molt de cuina, etcètera, es converteix en una presentadora d'un programa de cuina. Un programa de cuina saludable, totalment diferent, i de seguida, en pocs mesos, es converteix en l'èxit total, és a dir, que fins i tot allò, ministres, presidents, tothom se'l mira, que es diu sopar a les 6. Llavors, clar, a partir d'aquest moment la seva vida canvia, però clar, una cosa és que ella tingui èxit, l'altra és que ella li agradi això. Aquest èxit és una mica amarg, perquè és que ella el que és química, no cuinera, vull dir, ni està aquestes propostes de cuina, i en definitiva ella el que voldria és canviar l'ordre establert, és a dir, que una dona també pot ser química, una dona també pot ser, i és divertit, perquè seria la típica noia que és una mica allò, bé, que no és la noia guapa,
sí, saps? No compleix els cànons de bellesa, allò, coneguts, famosos.
No, famoso. I llavors és molt intel·ligent, és determinada, i ella vol ser, el seu somni és ser química. I, bueno, s'ha equivocat de segle al néixer, res més. I llavors, saps? I llavors, bueno, la novel·la és entretinguda. És
I és divertida, i estic llegint aquí, que riuran, amb aquesta novel·la.
Exacte. És que rius, rius, i mira que el tema teva, però sí, rius, i per això us deia que és una bona proposta, ara aquests dies que no volem
pensa gaire,
volem,
eh?
Exacte,
sí,
volem,
no ni que ens omplin gaire el cap d'idees ni de propostes. Volem que ens facin passar una bona estona. Doncs prenguin nota la Bonigar, com és? Garmus. Perdó, Bonigarmus, amb aquesta Lliçons de química, un llibre que d'alguna manera tracta doncs aquestes qüestions de gènere, però amb un amb sentit de l'humor, no? On hi ha aquesta protagonista com una heroïna, no? Feminista triomfadora, no?
Triomfadora, sí.
Prenguin nota doncs aquestes Lliçons de química. Què més, Rosana?
Bé, doncs, si hem parlat de la Camilla Läckberg com el gran fenomen de ventes, sí, i de novel·la policiaca, hem de parlar d'una altra dona que també és un fenomen i que és més curiós encara, perquè és la Donna Leon. La Donna Leon és aquella autora que viu a Venècia,
sí,
que mai, que no vol que els seus llibres estiguin traduïts a l'italià. Ella escriu en anglès, perquè és americana, i van a parar allà per un casual, perquè anava a donar classes d'anglès, i a partir d'aquell moment que va fer, ens va establir el comissari Brunetti. Uh-huh. El comissari Brunetti és conegut per tothom perquè també s'han fet pel·lícules, s'han fet sèries, etcètera. Doncs bé, ja arribem al cas número 32 del comissari Brunetti. I clar, en definitiva, com sempre, s'enfronten doncs, això, al turisme de masses, a les conseqüències del turisme de masses, que això ara, en aquests moments a Venècia sí que és veritat que s'està notant molt, la gent ja està farta de tant de turisme. Perquè,
tenen un problema gravíssim a Venècia amb el turisme, la gent ha hagut de marxar, els venecians d'alguna manera s'estan veient obligats a marxar de la ciutat que està conveïda pels turistes. Sí, sí.
Exacte, i com que entre els creuers, que la gent apareix a les quarts de vuit del matí i a quarts de vuit del matí ja comença la gent a voltar, pam, 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 i clar, i que cada vegada hi ha menys gent veneciana vivint a Venècia, que venen els altres,
sí, doncs, bueno,
el Brunetti està una mica també fart de tot això, intenta sortejar-ho perquè sap que també dona negoci a la ciutat, però ja arribem en el cas 32 en el que, és que durant la desfilada de l'Orgull Gay, un subordinat de Brunetti és detingut. És detingut per agredir un contramanifestant. Clar, la gent vol fer veure que no ha passat res. En definitiva, els cops i els morats són ben visibles i parlen d'una violència excessiva per part de la policia. I fins i tot creu ell que és de carnissament. Però llavors el comissari cada vegada veu que aquí hi ha un afer encara més fosc i que és que en un canal ha aparegut el cadàver d'un immigrant. Bueno, llavors ell ha d'investigar i, clar, ha d'investigar la policia, ¿vale? I què ha passat amb aquest immigrant i d'on t'ha vingut. Bueno, al final arriba en un palazzo venecià on es troba fotografies i eslògans de la Lliga Revolucionària dels anys 70 i 80, i per tant ho té complicat. Però en definitiva el comissari Brunetti, que és aquell senyor que també li agrada menjar bé i que també arriba un moment que ell és molt familiar i la família és molt important i arriba. Doncs aquest colliràs tempestes, serà un altre cas de la dona Leon per llegir allò tranquil·lament perquè es llegeixen molt fàcil i t'ho passes bé.
Collir les tempestes, es titula?
Acolliràs tempestes.
Acolliràs tempestes.
Acolliràs tempestes, I llavors el subtítol que té, bueno, la faixa que porta l'edició en català diu qui enterra el passat condemna el seu futur. Uh-huh. Bé, això ens ho podíem aplicar tots,
I tant.
I
tant, i tant. El darrer de Donna Leon i del comissari Guido Brunetti, que és el protagonista de les obres de la Donna Leon, aquesta dona tan interessant, amb una vida tan interessant i molt crítica també amb justament amb temes de política nord-americana, i amb societat nord-americana,
Sí. Bueno, és una nord-americana a Venècia, que
això
estima
mateix.
Venècia, que estima Venècia.
Sí, com una veneciana més se l'estima, i ha defensat sempre, i sempre que fa declaracions de Venècia és molt crítica amb aquesta massificació turística i aquesta pèrdua d'alguna manera d'aquesta identitat veneciana, no?, que degut al turisme, doncs, sembla, i alguns diuen que s'està perdent. Ens dona temps per un mes, Rosana.
Per un mes. Bueno, doncs mira, anem amb una cosa completament diferent.
Vinga.
Anem amb una... amb un llibre d'un personatge del Renaixement, que és el cocinero, de Luis Cerezo. Dic, per canviar de gènere.
Perfecte.
Anem amb una novel·la històrica, però que és una aventura, una aventura d'un nano. Estem al Renaixement espanyol, bueno, és una època, com totes aquestes, bastant fosqueta, amb intrigues, caos, vull dir... I tenim un personatge, l'Àlvar, que té 11 anys, que queda orfe i l'acusen de fetilleria, de fer... I, bueno, ha de fugir, perquè, clar, hi ha una condemna pública, i bueno, ell fuig de la ciutat i, clar, ell és pobre de somnalitat, vull dir que no té res per portar-se a la boca i haurà d'enfrontar-se a tothom, perquè, és clar, en els camins... Vull dir, hi havia de tot, menys bona gent, hi havia de tot. I clar, bueno, ell busca la seva supervivència, troba refugi en un monestir i allà, ajudat per una incapacitat d'oblidar que té, perquè té un, diguéssim que té una hipermèsia, em sembla que es diu.
Sí, sí, que és com un trastorn o malaltia que no permet oblidar res.
Exacte, i també llavors troba una persona que l'ajudarà i llavors descobrirà el seu talent. A on? Pues a la cuina. I allà acabarà servint a les dependències de la Inquisició, abans de convertir-se amb el mestre de cuina, Álvar Mondragón, que gràcies als seus aprenentatges i també saber d'alquímia, doncs serà un personatge important. Es diu El cocinero i és el Luis Cerezo.
Uh-huh, que és aquest escriptor, però que també és cineasta, diria, que també fa cinemes o sèries de televisions, o té una productora o alguna cosa així, amb Sona, i que sí. Doncs, ha fet aquesta darrera novel·la, El cocinero, ambientada al Renaixement. Ara ja és aquí, pels fans del Perfume, que té alguna cosa a veure, més enllà de l'època, no?, en la que està ambientada, entenc, el tema de l'ambientació.
I que és un nano que s'ha de valdre del seu...
D'acord.
Dels seus, diguéssim...
Les seves capacitats, no?
Exacte, de les seves capacitats per sortir endavant, perquè és que no té res, però, vaja, en definitiva, ell matar no mata ningú,
Queda clar. Dius,
és una cosa així, El que passa que té, bueno, sap elaborar fórmules magistrals i per això suposo que d'això...
I aquesta incapacitat d'oblidar, no?, que entenc que et permet recordar absolutament tot, no?, i que...
Sí.
Que això és com una de les seves grans habilitats, no?
Aquest
problema aquest és... convertit en habilitat.
Exacte, però aquest és un personatge, diguéssim, un nano que va quedar orfe, que és una persona, una ànima càndida, d'aquelles que diuen, bueno, no, és un
sí.
pobre nano que realment el que necessita és ajuda per tirar endavant.
Per tant, tu no hi veus gaire connexió amb el Perfum,
Sí, bueno, seria aquesta connexió de
l'ambient, de l'època, que és una novel·la històrica ambientada en el Renaixement.
Sí, exacte.
Doncs vinga, deixem-ho aquí. En qualsevol cas, Luis Cerezo amb El cocinero, aquesta altra proposta literària per si el que necessiten, el que volen, el que desitgen és evadir-se d'aquesta setmana política intensa, de propostes i a tot plegat. A Vilanova també es nota això, oi?
Sí, sí, es nota, sí. Molt,
estàs rodejada de cartells? Estàs rodejada.
Estem rodejats de cartells i uns quasi sobre dels altres.
T'han vingut
altres,
a visitar a la botiga? Han entrat
no.
a fer campanya? Això no? Ja no ho fan,
no.
això? Abans es feia
no.
això, ara no sé
abans
si...
Abans ho feien, sí, ara no. No, la veritat, no han vingut, espero. Bueno, ara ja només...
Home, falten, doncs, si ja no han vingut
falten
avui...
Falten dos dies, no? Falten dos dies.
Dos
no,
dies, dos dies. Sí. Encara són a temps si algú vol fer campanya a visitar la Rosana Llorenç Lluch. Rosana, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona lectura.
Igualment. Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Demà hi tornem. Demà serà el torn del candidat del PSC al Margalló, Luis Miguel Garcías. Fins aleshores, que acabin de passar molt bon dia, que gaudeixin del dimecres. Ens veiem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.